de cremes d'exemplars al Corà a Suècia, també en algun altre país com Dinamarca o Holanda, doncs això és una inversió de les persones que fa que augmenti el nivell de paper.
Ui, estem tenint alguns problemes amb la connexió. Sí, l'hem deixat de...
Sí, més bé ara?
Sí, endavant, sí. Inspector.
Comentava doncs, que sobretot aquestes mesures doncs, passa per intensificar la protecció dels indrets més vulnerables o més sensibles respecte a aquells col·lectius que identifiquem doncs, que poden tenir un nivell d'amenaça superior.
Per tant, de quins espais s'està parlant? De llocs privats, per exemple, en aquest cas de mesquites o de... No sé si estem parlant també d'espais més públics com ara els que ja es vigilen habitualment, l'estació de Sants o l'aeroport.
Sí, recordo precisament l'any 2015 també participant en el seu programa hi havia una espècie de sorpresa per part de la ciutadania en un cert moment quan van començar evidenciar doncs, que hi havia un desplegament addicional de seguretat en determinats indrets més concorreguts, sobretot de la ciutat de Barcelona. I justament, com deia abans, de l'anàlisi d'aquestes amenaces doncs, es determinen els indrets més sensibles on poden cometre aquestes accions. Els espais públics on es congrega moltes persones, el que s'anomenen objectius tous, són dels principals espais triats per aquestes persones, en tant que, com deia al començament, no estem parlant de persones, diguéssim, en general, molt formades i molt entrenades en cometre aquest tipus d'accions, sinó que busquen doncs, espais on pugui ser fàcilment dur a terme aquesta acció.
Mm. Per endavant.
No, dic addicionalment, quan hi ha, com ara comentava el cas de Suècia, o com pot ser actualment doncs, el cas també de la comunitat jueva o els indrets com les sinagogues, els llocs de culte, els espais fàcilment identificables amb aquesta comunitat, en tots aquests espais es fa un augment de les mesures de seguretat fent el desplegament de prevenció que està prevista en les mesures que tenim ja en els protocols.
Li anava a preguntar, per exemple, perquè la setmana que ve, dissabte, es juga el Clàssic. No sé si també esdeveniments com aquests poden ser un punt d'atenció important, que ja ho són habitualment, però tindran un punt extra de vigilància.
Ho són des de sempre, en aquesta argumentació que ara deia, que és un lloc on s'apleguen milers i milers de persones. Per tant, és un punt que ja es té contemplat des de fa molts anys. Evidentment, i com també ja vostè em preguntava, doncs, en el cas en el que hi ha un context en el que es percep que pot haver un nivell més important d'afectació del que és l'amenaça i que pot augmentar la probabilitat de que hi hagi algun tipus d'acció, els fets com els de França també de la setmana passada o aquest d'ahir mateix a Brussel·les doncs ens demostren doncs, que cal augmentar aquesta intensitat en la protecció i en el desplegament dels efectius, i això és el que es fa.
Mm-hmm. Aquests punts, anava a dir, ja s'acostumen a reforçar policialment, com deia, amb dates assenyalades. No sé si ara passaran a estar reforçades permanentment o si calculen durant quant de temps s'allargaran aquestes mesures addicionals de vigilància.
No hi ha un diguéssim, una temporització preestablerta. Les mesures es mantindran el temps que faci falta. Com deia, com fem una valoració constant de l'amenaça, en aquests últims 15 dies sobretot doncs, hem augmentat la freqüència i la intensitat també de les valoracions que fem per intentar detectar possibles canvis en els discursos que es puguin produir per part d'aquestes organitzacions terroristes o per incorporar a l'anàlisi també els fets rellevants que es donen al context internacional i que poden tenir una afectació, i en base a tot aquest coneixement és el que es determinen les accions operatives que du a terme la resta del cos.
També, no sé si els ciutadans notaran realment que hi ha més vigilància al carrer, és a dir, aquest dispositiu serà visible per la ciutadania?
Evidentment. Ho lligo amb el que comentava abans també del 2015. En aquell moment va sorprendre que hi hagués aquesta presència superior a la via pública d'efectius del cos de Mossos d'Esquadra, en alguns indrets en concret també, amb un nivell de dotació superior al que és habitual, però un cop passats els atemptats de l'any 2017 es va entendre perfectament a què obeïa aquell nivell de prevenció i de seguretat. I ara estem una mica en una situació semblant, en el sentit, doncs, que cal adaptar aquestes mesures i, per tant, és fàcil que hi hagi una percepció d'una major seguretat. I aquest seria una mica el missatge, que el que la ciutadania ha d'incorporar és una sensació de major seguretat.
Lluís Paradell, com dèiem, inspector de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra. Gràcies per atendre'ns avui el 9C.
A vostès. Bona nit.
Bé, bona nit. Doncs bé, parlàvem amb l'inspector d'aquest dispositiu, també especial. No sé si, com veieu aquesta mesura, si creieu que és necessari o que genera un cert punt d'alarma també entre la ciutadania, que s'augmenti aquest nivell de vigilància, tot i que el nivell continua sent de 4 sobre 5. Susana.
A veure, justament això és el que volia posar-hi l'accent, no? Que seguim a nivell 4, i aquest nivell 4, que això m'hauria agradat preguntar-li a l'inspector perquè tenia un dubte, em penso que estem així des del 2015. Llavors, a veure, estem a nivell 4 des del 2015. El que s'ha aprovat ara són mesures complementàries que són lògiques aquí a Espanya. I sobretot, ja ho ha dit l'inspector, és sobre grups sensibles, o sigui, a comunitats on hi pugui haver suecs o bé, sobretot, a la comunitat jueva. No estem amb la situació, espero que això és un tema tan sensible que és molt difícil ser mesurat amb les paraules, no estem amb la situació de França. Tenim en compte que a França hi ha 600.000 jueus, que és la comunitat més gran de jueus a Europa, i hi ha, això també m'hagués agradat preguntar-li a l'inspector, hi ha 5.000 fitxats per radicalisme jihadista. A Espanya no estem en aquesta situació. Llavors sí que és veritat que estem amb la mateixa alerta antiterrorista del 2015, tot i aquestes mesures complementàries. També cal dir que Hamas no disposa d'una estratègia internacional com la té o la tenia l'Estat Islàmic o Al-Qaeda. Vull dir que sí que és veritat i hem de prestar molta atenció amb les paraules de l'inspector en el sentit de dir que ara ja no es necessita aquesta gran estructura, sinó que són elements que es radicalitzen, persones que es radicalitzen i llavors agafen objectius concrets. Evidentment, a mi em dona una certa tranquil·litat pensar que tenim molta més seguretat donada la inestabilitat que hi ha al món en aquest moment i que, per tant, Espanya, com qualsevol altra destinació, en pot ser un objectiu. Però també cal tranquil·litzar una mica la població en el sentit que estem a nivell 4 des de fa 6 anys.
Eulàlia.
Bueno, jo diria, la primera cosa és que l'amenaça més grossa ara mateix està a Gaza. Vull dir, evidentment, és asimètric, no?, la diàspora tan àrab, no?, com la diàspora jueva arreu d'Europa, i segurament a Espanya, com deia la Susana, no és el lloc on hi ha més persones, però en qualsevol cas, jo crec que ara mateix veiem, no?, aquí les imatges del bombardeig que hi acaba d'haver en un hospital, i per tant, crec que el que realment ens ha de preocupar és veure de quina manera aturem aquesta massacre a Gaza. Per tant, jo això diria, a partir d'aquí, seguretat, doncs entenc que és un conflicte que pot generar molts ecos, no?, arreu del món, i especialment a Europa, on les dues comunitats conviuen en moltes ciutats, una d'elles, no?, la ciutat de Barcelona, però crec que al final ens faríem trampes de pensar que ara el problema el tenim aquí. Jo crec que el problema és allà. Crec que la Unió Europea, veurem ara quines declaracions acaba fent després de la reunió d'avui, però en qualsevol cas crec que la Unió Europea el que ha de fer és posar-se les piles i decidir si vol ser bomber o piròman. I de moment no ho tinc gaire clar, perquè hi ha dies que està fent de bomber, hi ha dies que està fent de piròman, i per tant a veure si troben una conclusió que com a mínim arribi a un punt de trobada entre tots els estats membres, que tots tenen interessos molt diferents, tant a la zona com també en relació a les poblacions que tenen en els seus propis, no?, en els seus propis països.
Mm-hmm. Àlex.
Jo, si em permets, volia tornar al comentari que has fet a l'inici, no?, el nivell d'alarma, no?, genera precisament una alarma entre la població que veu, no?, de manera intermitent, no?, policies amb armes llargues, no?, amb fusells a les estacions. Bé, és un símbol del que hi ha, no? És cert, no?, que hi ha l'Eulàlia, no? Evidentment el que passa aquí és molt menor, no?, és molt quasi anecdòtic, per entendre's, no?, respecte al que està passant ara mateix a Gaza i a Israel, no? Però de totes maneres, jo crec que no és per entendre'ns, no és dolent, no?, que la població d'aquí entengui que tot està connectat, no?, i que bueno, que afortunadament, com explicava el comissari, no?, tot està com bastant pautat, no? I no estem com fa, no? El nivell no és comparable a que pugui ser França, però bueno, que l'amenaça ja continua existint, no?
Jordi.
I que és una guerra que no només s'arrossega des de fa molt de temps, sinó que a més té unes característiques molt especials, és a dir, veníem d'una guerra d'Ucraïna i en cap moment vam pensar que a Barcelona pogués exaltar-se res, per molta comunitat russa que hi hagi, eh? Llavors, en canvi...
I ucraïnesa.
I en canvi, amb aquest tipus de conflicte, on tothom té una certa tendència a prendre partit, doncs, no només per les comunitats que existeixen a Barcelona, sinó també perquè tothom, més o menys, intenta decantar-se, ara mateix és molt complicat, ara mateix és molt difícil decantar-se per enlloc, però és veritat que aixeca moltes sensibilitats i que en termes religiosos, sí que és veritat, jo sóc veí de la Sagrada Família i això ho notes, que potser hi ha una mica més de protecció en aquest moment, perquè són temes que transcendeixen molt aquella zona, insisteixo, de la mateixa manera que veníem d'una guerra d'invasió molt recent, però que era molt local, aquesta és una guerra que gairebé sembla que estiguem parlant de les seqüeles de la Segona Guerra Mundial i per tant és molt sensible.
Precisament l'Eulàlia deia la situació que es viu a Gaza i aquest atac que hem explicat a l'inici també del sumari que hem sabut fa poca estona abans de començar de fet aquest informatiu, un atac que hauria fet Israel a un hospital de Gaza. I per això a aquesta hora saludem l'enviat especial de La Vanguardia a Tel Aviv, Xavier Mas de Xeixàs. Bona nit.
Hola, bona nit.
Primer et volia preguntar on estàs tu ara mateix.
Jo estic a Tel Aviv, a Gaza no estic. Mm-hmm. I pràcticament no hi ha premsa internacional a Gaza, només les persones, periodistes, col·legues que vivien a Gaza abans d'aquesta guerra.
Aquí la situació a Tel Aviv, quina és ara mateix?
Bueno, ha estat una tarda molt complicada, portem ja dos o tres tardes molt complicades, això vol dir que les sirenes salten de tant en tant, que has de buscar a Xucluc, un refugi, perquè els coets de Hamas arriben fins aquí, estem a uns 60-70 quilòmetres de Hamas, de Gaza, vull dir-te, no? De Hamas llençar els seus coets. Mm-hmm. I aquí les defenses antiaèries israelianes doncs fan el possible, però bueno, les explosions són potents també.
Parlàvem ara d'aquest atac que hem sabut fa una estona en un hospital de Gaza. Hi ha també un ball de xifres amb el nombre de víctimes. Què se'n sap ara mateix del cert sobre aquest atac, Xavier?
Bueno, de moment només sabem el que informen les fonts del Ministeri de Sanitat de Gaza, que està sota control de Hamas. Però això vol dir que sí que sembla que hi ha hagut aquest atac contra aquest hospital, que aquest hospital no només tenia els pacients que hi havia, diguem-ne, ferits per la campanya d'atacs aeris, sinó també centenars de persones sense llar que s'havien anat a refugiar als voltants d'aquest edifici, de l'edifici Al-Ahli a la ciutat de Gaza, pensant que era una zona segura. Aquestes serien les persones que segurament han patit més aquest atac. Les xifres varien moltíssim, van des de 100, 200 fins a 500, però bueno, és igual. Aquí el que estem parlant és d'un atac en un hospital, un centre que evidentment l'aviació israeliana té perfectament identificat i no hi ha explicació per això, tret de que els israelians sempre han considerat que Hamas s'amaga sota aquesta mena d'instal·lacions, siguin sanitàries, siguin escoles, etc. No? Hamas fa servir els ciutadans de Gaza com a escuts humans. I aquesta jo crec que encara no s'ha produït una reacció de l'exèrcit israelià, però jo imagino que anirà per aquí.
Dèiem abans també la dificultat a vegades per confirmar les xifres, ja no aquestes xifres, sinó les informacions en general, no? No sé com us esteu fent també els periodistes que esteu allà sobre el terreny, perquè és complicat a vegades tenir clares quines són les informacions que arriben des d'un bàndol i des de l'altre.
Bueno, jo crec que, a veure, sí, tens tota la raó en que estem en una guerra de propaganda i de desinformació molt gran. També nosaltres, a vegades, la premsa, volem el temps del resultat en el minut zero del que s'ha produït, no? I és molt complicat verificar realment el que està succeint. Sabem que hi ha hagut un atac contra un hospital. Encara no sabem les circumstàncies en què s'ha produït aquest atac. Estem ja, diguem que són 500, potser 200, 300, no ho sabem. Mm-hmm. Sabem que s'ha produït i que això és un crim horrible, sense cap mena de justificació, però encara no tenim la informació per precisar realment qui ha estat, per què, què buscaven, com s'ha produït, no? Jo crec que hem de ser més curosos i tenir més calma a l'hora d'establir, diguem-ne, la veritat, no? Perquè en una guerra, i porto moltes cobertes, la veritat costa de saber perquè hi ha moltíssimes trampes, hi ha exèrcits que ataquen la seva pròpia població, hi ha errors també d'un exèrcit matant a la seva pròpia gent perquè han calculat malament. Vull dir que hi ha circumstàncies terribles i difícils d'explicar i a més amb una hora o dues hores i a més amb un territori com és Gaza on no tenim fons, pràcticament no tenim fons independents. Mm.
Però en tot cas el govern d'Israel no ha sortit a desmentir tampoc aquesta informació, és a dir, si fos una acusació falsa ningú del govern
perquè
hauria...
Perquè no ho sap.
No sap si ha tancat o no a l'hospital, vols dir?
Segurament encara no tenen tota la informació. Hi ha centenars de sortides aèries al dia, centenars. Ja tenen mapat completament Gaza, edifici per edifici, i saben perfectament on han de bombardejar, i s'equivoquen sovint, i han comès atrocitats. Jo no vull defensar Israel, però per què s'ha produït aquest atac en aquest moment, en aquest hospital? A l'exèrcit israelià, això encara no ho sap, o no ha processat la informació i no l'ha donat a conèixer, no? Llavors, aquí ja pot ser un error, evidentment, o que han anat directament a atacar aquest hospital, això no ho sabem, no? Però això ens dona una dimensió de la tragèdia que està vivint la població de Gaza. No hi ha cap zona segura, no hi ha cap zona en la que puguin realment refugiar-se. Totes les informacions que surten també d'Israel dient que vagin cap al sud, que seran protegits, que ja no hi haurà bombardejos, etc. Això no és vàlid. No és vàlid perquè la maquinària militar israeliana porta una inèrcia tan forta que aquesta mena de i dic ara entre cometes, errors, tragèdies, es poden produir. Amb la qual encara que estiguis en una escola de Nacions Unides que també han estat atacades, encara que estiguis a Rafah i Jan Yunis, que són al sud de Gaza, zones segures, perquè l'exèrcit israelià els ha dit a la població de Gaza que vagi cap al sud. Hi ha hagut 600.000 persones que han atès aquesta crida per anar cap al sud i els han bombardejat. Aquest matí han mort 70 persones que estaven allà refugiades. Vull dir que no hi ha lloc segur a Gaza.
No sé si algú de la taula vol fer alguna pregunta, Susana.
Hola, Xavier, sóc la Susana Cuadrado. Felicitats per la gran feina que estàs fent per La Vanguardia. Realment, llegir-te és un plaer. A veure, m'agradaria que ens valoressis una miqueta quin hauria de ser, en aquest cas, el paper dels Estats Units en aquest moment i quin hauria de ser el paper de la Unió Europea. Ja sé que és una pregunta molt complexa, però suposo que ens la sabràs simplificar.
Bueno, Susana, jo crec que aquí l'urgència és parar de cop i de manera radical l'ofensiva. Això no pot continuar. Jo crec que els Estats Units han de salvar Israel de si mateix. Els Estats Units han d'arribar i arribarà demà aquí el president Joe Biden. Jo espero que hagin acordat zones segures, corredors humanitaris, protegir la població, aturar de manera radical els atacs aeris i passar a una altra estratègia. Una estratègia d'acabar amb Hamas amb tàctiques antiterroristes. És a dir, anar a poc, casa a casa, carrer a carrer, buscant els forats, buscant els túnels, buscant els amagatalls on estan els terroristes, però deixar de bombardejar de manera massiva. Jo espero que els americans imposin això perquè al carrer, a les ciutats àrabs, a les capitals àrabs, està molt encès. A l'Iran està a punt, perquè ho ha dit ja moltes vegades, i Hezbollah, que és la seva milícia aliada al sud del Líban, té els missis preparats per atacar Israel, i ho ha dit, atacarem Israel per castigar-lo per aquests crims de guerra a Gaza. I jo crec que espero que els americans, que han assumit el control de tota aquesta operació, perquè aquí ve el Joe Biden, però aquí portem... aquí ha estat el secretari d'Estat, Antony Blinken, està el general que comanda tot el Pentàgon, totes les forces militars nord-americanes en aquesta regió també està avui aquí a Tel Aviv. Vull dir-te que els americans han assumit el control d'aquesta operació. Jo crec que també amb el ministre de Defensa, que és un general molt assenyat, el Geoff Gallant, i també amb el Benny Grants, que s'ha incorporat ara a aquest gabinet de crisi i havia estat cap de l'estat major israelià, siguin intel·ligents i aturin aquesta massacre. Per part de la Unió Europea, desgraciadament, l'únic que pot fer, perquè té moltes divisions internes, és ajudar humanitàriament. Jo demanaria a la Unió Europea que amb els valors aquests que tant defensa, faci el possible per obrir aquests corridors, per entrar a l'ajuda humanitària, per establir, diguem-ne, unes zones segures al sud de Gaza per aquest un milió de persones desplaçades en aquesta setmana de guerra.
Precisament t'anava a preguntar per això, Xavier, de si aquesta visita demà de Joe Biden podria ajudar a facilitar també que arribi aquesta ajuda humanitària, que es desbloquegi també aquest corredor, que semblava que avui s'havia arribat a un acord, però de moment, pel que sembla, no hi ha hagut aquesta obertura i no està entrant aquesta ajuda humanitària.
No, jo confio que esperin que demà vingui el president Biden i anunciïn aquesta bona notícia, que serà una de les primeres en aquests 10-11 dies de guerra. Jo crec que el gran problema és que Israel no es fia de Hamas, evidentment, no? I s'ha d'establir unes mesures de confiança perquè aquesta ajuda humanitària no reforci Hamas. No sé com es pot fer, però no hi ha més remei que fer-ho. Per què? Perquè el Joe Biden ve aquí demà amb una visita solidària de suport amb aquesta societat israeliana que està en estat de xoc. Està completament trasbalsada. Encara no ha processat el que li està passant. I això és una visita necessària. Però també és una visita que el Joe Biden ha d'anar amb molta cura. No pot vincular-se a aquestes atrocitats que està cometent a l'exèrcit israelià a Gaza, no? Si es confirmés aquest atac a aquest hospital, hem vist els dies anteriors, no? Hi ha 2.000, 3.000 morts, més de 10.000 ferits a Gaza, la majoria població civil. Joe Biden no pot vincular-se amb aquesta barbàrie. Per què? Perquè els seus interessos en Orient Mitjà quedarien molt malmesos. Mm. I com ha demostrat el secretari d'Estat, Antony Blinken, amb aquesta gira dels últims dies, els seus aliats a la zona, l'Aràbia Saudita, l'Egipte, Jordània, etc., volen que es protegeix a la població civil. I això és importantíssim si volem contenir Iran, no? I el risc d'una escalada és altíssim, i no sabem si Iran té la bomba atòmica. Vull dir-te que la situació realment és molt preocupant.
Xavier, no sé, ja per acabar, no sé si hi ha alguna novetat sobre el tema dels hostatges, que ahir en parlàvem, es parlava d'aquest possible intercanvi dels hostatges a canvi de 6.000 presos palestins. Avui també hem vist aquest vídeo d'aquesta jove israeliana que haurien capturat i que tindria una fractura al braç i que la seva família ha demanat també que pugui tornar cap a Israel. Se'n sap alguna cosa més o no?
Bueno, jo no faria cas a les demandes de Hamas, perquè Hamas té portaveus fora de Gaza que diuen coses que potser la gent que està a Gaza, que és la que controla realment la sort d'aquests hostatges, que són uns 200 aproximadament, no diu, no? Jo m'agafaria el vídeo, que aquest és real, d'aquesta noia que estava en aquesta festa de música, aquest festival musical, ballant, ja de matinada, quan estaven ja caient els coets de Hamas i ells amb la música i tot això no s'enteraven del que estava passant i quan es van enterar ja era massa tard. Aquestes persones, jo he estat avui amb elles, amb les famílies, totalment angoixades, l'únic que volen és que acceptin qualsevol demanda de Hamas, evidentment. Llavors, si s'ha d'alliberar a 6.000 presos palestins per aquestes 200 persones, que es lliberin els 6.000 presos palestins. El darrer intercanvi que va haver-hi entre Israel i Hamas va ser un soldat israelià per 1.000 presos palestins.
Sí, sí.
Jo crec que ara intercanviar 200 per 6.000 és un preu que Israel ha d'assumir, encara que en aquests 6.000 hi hagi molts terroristes.
Xavier Mas de Xeixas, com dèiem, enviat especial de La Vanguardia a Tel Aviv. Moltíssimes gràcies també per atendre'ns i per explicar-nos com està la situació ara mateix aquí al 9C. Que vagi molt bé, Xavier, bona nit. Gràcies.
Va, gràcies, bona
Una
nit.
Una abraçada. I deixeu-me res, molt ràpid també, que saludi aquesta hora la Carol Pujades, que és directora de CREAR, que és una ONG catalana que està treballant a Gaza des de fa més de 15 anys. Carol, bona nit.
Bona nit.
Tu, em sembla que ets aquí, però que tens contacte directe amb alguns membres de la teva ONG que estan a Gaza, no?
Sí, nosaltres fa 17 anys que hi treballem a Gaza i treballem allà amb una entitat sòcia local, que és el Palestinian Organization for Development, i tenim el coordinador de projectes a terreny i amb ell doncs, tots aquests dies anem fent a tota hora seguiment del que està passant.
Ara et preguntaré per què és el que, quina situació estan vivint aquests dies, però et volia preguntar també per aquesta notícia que hem sabut aquesta mateixa tarda d'aquest atac en un hospital de Gaza. No sé si sobre això t'hi has pogut comunicar i si te n'han dit alguna cosa.
Sí, ens estan passant, ell mateix ens està passant informació. Ell parla de xifres més elevades de les que s'estan donant. Ell parla de 800 morts en un espai considerat segur. Des del matí, que ja saben que els hospitals deixen de ser llocs segurs i es converteixen en objectius, igual que ho estan sent les escoles de la UNRWA, de les Nacions Unides, I ell, de fet, ara és a un dels hospitals que queda més al nord de la franja.
Què vol dir que des del matí ja ho sabien, que no es consideraven segurs aquests espais?
Que sabien que podien caure bombes en els hospitals, sobretot els que queden al nord, a la zona més nord de la franja.
Però perquè ja els havien avisat o...?
No sé com ho sabien, però ho sabien. Sabien que es convertien en objectiu, igual que també han anat veient com han acabat entrant en algunes, han acabat arribant en algunes escoles de la UNRWA de les Nacions Unides.
Pel que has pogut parlar amb ells aquests darrers dies, quina és la situació? No hi ha a la ciutat de Gaza i tota la zona nord de Gaza, sinó als hospitals, perquè em deies que precisament estan treballant en altres hospitals. No sé quins recursos els queden per poder atendre els ferits.
Estan a ultimíssims minuts d'electricitat. Ja fa dies que han hagut de triar a quins pacients se'ls dona continuïtat, aquells que estan connectats a màquines, per exemple, de diàlisi, i a quins no. És a dir, han de prioritzar on posen l'energia en aquest cas. I a banda dels ferits que van entrant, doncs els hospitals s'han convertit en algun d'ells han arribat a acumular fins a milers de persones que hi acudeixen com a llocs segurs, ja no només perquè necessitin atenció mèdica, sinó perquè pensen que deu ser els últims llocs segurs que queden a la franja.
Carol Pujades, directora de CREAR, gràcies també per donar-nos el punt de vista en contacte directe amb persones que estan treballant sobre el terreny a Gaza. Que vagi molt bé, bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Bé, comentaris sobre el que hem sentit, tant del Xavier Mas de Xeixas com de la Carol, que ens deia doncs, que està en contacte directe amb aquesta ONG que treballa a Gaza i que els hospitals doncs, estan pràcticament esgotant els últims recursos que tenen per poder atendre els pacients.
Jordi. Jo del Xavier Mas de Xeixas destacaria aquesta frase de salvar Israel de si mateix, que és exactament això, perquè des d'aquí... Que normalment no tenim per què prendre partit, és que ningú ens obliga a prendre partit, però sí que és veritat que Israel semblaria que respondria més als valors occidentals d'entrada, si t'has de decantar alguna vegada, i si realment ha de representar els valors occidentals ens ho ha de posar molt més fàcil perquè si realment, per exemple, avui ha estat el responsable d'aquest bombardeig a un hospital, aleshores per mi ja ha perdut tot el... no només ha perdut aquesta guerra, sinó que ha perdut tota credibilitat, tot relat i tota defensa, i aleshores, evidentment que està per veure, també ho ha dit el Xavier, però hi ha un moment en què això ja no ni tan sols respon a aquest sistema de valors que abans esmentava, sinó que ja és una altra cosa. També és veritat que no hi ha cap guerra que jo hagi conegut on s'hagi respectat cap convenció de Ginebra ni res, cap ni una, ni de Balcans, ni Ucraïna, vull dir, sempre ha estat tot una atrocitat i sempre ha estat una animalada, però en aquest cas jo diria que el que està fent ara mateix els Estats Units i també amb pitjor traça la Unió Europea és exactament això, és intentar salvar Israel de si mateix, perquè per molta ràbia, justificació que el vulguin trobar, per molta resposta, per molta dret a la defensa que tinguin, doncs hi ha una cosa que sí que ens ha d'identificar com a mínim al món occidental, que és un cert respecte per uns mínims d'humanitat.
Àlex.
Sí, a mi respecte al que ha dit el Xavier hi ha hagut una cosa interessant, eh? La frase aquesta que has destacat tu, Jordi, és especialment pertinent, és respecte al tema de la propaganda, no? No? Deia, això també és una guerra de propaganda, no? Perquè en el moment en què, no, surten les primeres notícies, no, fa pocs minuts, no, respecte al bombardeig, de seguida el Xavier deia, diu, volem saber quants, com, per què, sí, no? El número de víctimes, no? Llavors, el número de víctimes ja es converteix en un element de del relat dit així, no? El fet de que siguin 300 o 500 o 700 no amaga el fet de que hi ha hagut un bombardeig sobre una, no, sobre un edifici, per entendre'ns, civil, malgrat que també el Xavier recordava que Hamas també utilitza, etcètera, etcètera. De la mateixa manera, no? Fa pocs dies també, respecte a l'atac de Hamas a Israel, la història, no? El fet dels nens, dels 40 nens suposadament decapitats, que s'ha vist que al final no, etc. No, el fet que no sigui així, que això pugui formar part de la propaganda o no de la propaganda, no amaga el fet de que s'han assassinat nens a sang freda de manera no, indiscriminada i...
Per les dues bandes.
Bueno, jo estic ara parlant d'aquest cas concret, no? Jo em refereixo que, no, posava els dos exemples, no? O sigui, el fet de que siguin 300 o 500 no treu el fet de que hi hagi hagut un atac sobre un hospital, de la mateixa manera que el fet de que no hi hagin hagut 40 nens decapitats o no se sàpiga o hi hagin dubtes sobre el que ha passat, no treu el fet de que es va produir un atac d'aquestes característiques. Per això dic que a vegades era molt pertinent, no, el que deia el Xavier, no? Que també des d'aquí, no, volem saber de seguida, ràpid, detalls i precisions que segurament és impossible saber-les. Per nosaltres, evidentment, no, pel Xavier a Tel Aviv tampoc, i per quasi ningú que no estigui ara mateix sobre el terreny mateix. No?
Mm. Eulàlia.
És veritat que una de les coses que m'ha sorprès que deia el Xavier és que Europa, no, ell ho limitava només a que l'única ajuda que podia posar era l'ajuda humanitària, no? I la veritat és que això diu molt poc d'Europa i de la capacitat de la potència que és Europa. Veurem si nosaltres els estàvem, no, subestimant, o si el Xavier l'estava subestimant o no, però en qualsevol cas sí que és veritat que m'ha sorprès, perquè crec que ho ha dit de manera molt, molt contundent. Després jo també destacaria de la segona entrevista que crec que de vegades els conflictes, i això també ho hem parlat molts cops amb el conflicte d'Afganistan, no? Que durant l'estiu de fa dos anys el vam seguir aquí, no? Dia i nit, i de cop ara ens n'oblidem, no? Llavors sí que és veritat que jo crec que el mèrit que tenen aquestes organitzacions, tant ONGs, o sigui, organitzacions no governamentals, com també jo crec que aquests dies també es demostra que hi ha organitzacions internacionals governamentals, no? Entre elles la UNRWA, etc., que estan fent molta feinada sempre, i que molts cops fan una feina que és la més difícil, que és la feina continuada abans o després del conflicte, i en qualsevol cas és una feina molt de terreny que aquests dies, no, anem descobrint petits, no li voldria dir herois, però en qualsevol cas petites, no, organitzacions que fa molts anys que fan feina, que fan molts anys de feina del terreny, i per tant també, ostres, sempre escoltar-los la seva vivència, no, des de tan a prop, doncs entre emociona i exaspera una mica, no? I per últim, jo volia acabar amb una frase que em va dir fa bastants anys una persona que estava, bueno, que era diplomàtic, i em deia: recorda, Eulàlia, sempre que els acords de pau es firmen amb el teu pitjor enemic. Seria molt fàcil fer acords de pau, no, amb els teus amics, o seria molt fàcil fer acords de pau amb gent amb qui, bueno, tampoc tens molts conflictes d'interessos, no? En canvi, precisament la criticitat i la dificultat d'arribar a un acord de pau, i més amb una escalada com la que hem viscut, que és que en dues setmanes s'ha incendiat tot, literalment, amb un terreny molt fèrtil perquè s'incendiés tot, però en qualsevol cas aquest caldo de cultiu ara, no, de cop ha entrat en ebullició, ostres, que precisament frenar-ho, no? I crec que el Xavier ho deia molt bé, s'ha de frenar en sec, no? I aquest frenar en sec és el que sembla que Biden demà ve a fer. L'únic que, clar, tornem al piròman i al bomber. Biden fa menys d'una setmana va estar fent de piròman, i ara demà intentarà fer de bomber. Bueno, veurem si se'n surt o no se'n surt. En qualsevol cas, sempre és més difícil fer de bomber quan 3 dies abans ha estat incendiant, no?
Susana.
A veure, jo em quedo molt amb la idea aquesta de, del Xavier, de la capacitat o de la confiança que hi ha amb els escam que els Estats Units parin aquesta bogeria, no? Per tant, demà penso que serà un dia importantíssim de cara a veure cap a on tomba el conflicte. Bueno, vull pensar-ho, no sé si nosaltres volem resultats immediats, no? Això una, per la presència del Biden i el que pugui...
De moment no? L'entrada, sí, vull dir, que a sí, casa que fa 3 dies que estem així.
Però no podem deixar de tenir en compte que Israel és un estat finançat pels Estats Units. Per tant, són com... Mal m'està dir-ho, però són com els seus amos. Per tant, se suposa que el Biden hi va allà amb una certa autoritat a sobre del Netanyahu. De tota manera, el Netanyahu ha fet un paper que ara difícilment, a veure com es fa enrere. Sí. Perquè, clar, el que ha dit i el que ha promès, l'ànim de revenja, aquell que va dir, de més, a veure això com ho tira enrere. Però demà serà un dia important, vull dir, en aquest sentit, i després també em quedo amb 2 idees. Una del Xavier, dient que aquesta, hi ha 2 maneres d'afrontar el conflicte. Una és fer una guerra, tal com l'entenem, on hi pot haver milers, ja n'hi ha, però molts més, morts civils, i l'altra és fer una estratègia antiterrorista. Llavors el Xavier deia, home, doncs hem d'anar als punts allà on està Hamas i deixar de banda el que és els palestins i de fet la guerra. Tot i això jo veig una certa dificultat, però suposo que això els estrategues deuen saber com fer-ho. D'altra banda, també és veritat que Israel no té una experiència en insurgència urbana com pugui tenir el Hamas, vull dir-te que la cosa tampoc pinta fàcil de cara tot i el gran potencial que té militar a Israel. D'altra banda, també s'hauria de començar a donar, si és que encara hi ha alguna cosa per donar, de prestigi a l'autoritat palestina, perquè en aquest moment no se sap amb qui s'ha de dialogar per intentar parar això. I em quedo també amb l'entrevista que heu fet a la Cooperant o aquesta persona.
Claro, sí.
Sí. Amb el sentit de dir que això fa mal al cor, no? La idea aquesta de que hem de triar.
S'ha de triar.
S'ha de triar. S'ha de triar aquí, la visió aquesta que tenim nosaltres de què s'ha de triar, més que de sobte m'ha vingut, i ja sé que no és comparable, quan es parlava de la pandèmia, que s'havia de triar quins avis entraven i quins no.
Qui tenia més possibilitats de sobreviure.
Exacte, clar, doncs tu imagina't això amb una escala de centenars de persones, amb una pressió que té de l'hospital, que ja comentava que no només hi van els malalts, sinó que hi va la població civil intentant buscar un sostre en aquest moment, i una cosa més important, que això em sembla gravíssim, diu, s'acaba la llum. Vosaltres sabeu el que és estar envoltats amb un escenari d'atacs, bombes, sirenes, que no tens casa, t'han destrossat tot, no tens on sortir, no pots sortir per enlloc perquè no hi ha corredors. Ja no és que no tinguis menjar, és que no tens aigua, però és que si no tens llum, què passa si no tens llum? I tots aquests malalts, no? O sigui, és una situació...
Alguns ciutadans que viuen a Gaza deien que a la nit només veien la llum de les bombes. És a dir, que era l'única llum que tenien.
Que clar, no sé, nosaltres des d'aquí difícilment tenim paraules per això, no? Però sí que demà pot ser un dia important en aquests 2 sentits. En un sentit de que els subministraments vitals s'estan acabant, i l'altre és el gran paper que hauria de fer en aquest sentit als Estats Units.
Dèiem sobre el dubte o no de si es confirmava o no aquesta informació. Bé, en tot cas, el director general de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha fet un tuit en nom de l'OMS fa pocs minuts, dient que condemnen fermament aquest atac a aquest hospital al nord de Gaza. També indica que aquests primers informes diuen que hi ha centenars de morts i ferits, no parlen, evidentment, de xifres concretes, i també l'OMS demana la protecció immediata, diu, dels civils i l'assistència sanitària, i també que revoquin totes aquestes ordres d'evacuació. Eulàlia.
Jo volia afegir 2 coses en relació a una cosa que deia la Susana i l'altra que deia l'Àlex. La primera és que Gaza, i aquests dies n'estem parlant molt, té una piràmide poblacional que és molt anòmala, sobretot perquè hi ha moltíssimes criatures, moltíssima gent de menys de 20 anys, i això també fa que clar, que hi ha un moment en què, no, tots aquests ferits, tota la gestió d'aquestes criatures, fins i tot la gestió d'aquest exili cap al sud, no, que reclamaven,
clar, es fa molt difícil, perquè la logística és molt diferent. No estem parlant d'una població que tenen, la principal part de la població tenen entre 40 i 50 anys i, per tant, tenen la capacitat, no, de tenir força. Exacte, són autònoms, tenen força, poden carregar maletes, no? Vull dir, és que no estem parlant d'això, estem parlant d'una població que la majoria són nens. Nens amb edats de 6, 7, 8 anys o fins i tot criatures petites, no? Per tant, jo crec que això també ho fa tot molt, molt, molt diferent.
Tenim en línia també el Lluís Tobar. Lluís, bona nit des de Brussel·les. Hola, Lluís, ets per aquí? Vaja, creia que el teníem aquí perquè dèiem que estàvem pendents d'aquesta reunió dels caps d'estat i de govern sobre aquesta reunió a distància que havien mantingut aquesta tarda i també sobre un possible posicionament que no sé si hi és o no. Lluís, bona nit.
Hola, ara em sentiu bé?
Ara sí que et sentim. No, et volia preguntar si, ara et preguntaré per la reunió i per les conclusions i també pel que ha dit Pedro Sánchez, però si hi ha hagut algun tipus de posicionament des de la Unió Europea sobre aquest atac que hem conegut aquesta tarda.
Doncs sí, hi ha hagut un posicionament, però també amb matisos. Us explico. Després d'aquesta reunió del Consell Europeu hi ha hagut la conferència de premsa i els periodistes els han preguntat per aquest atac d'Israel a l'Hospital de Gaza i compareixien el president del Consell Europeu, Charles Michel, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Una diferència brutal en els tons, en el to de les dues respostes. El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha estat clar, diu que això és contrari al dret internacional i, per tant, contrari al que se li està demanant a Israel, que és que tota resposta que faci els atacs de Hamas siguin d'acord al dret internacional. A més, han recordat que negar l'ajuda humanitària a la població de la Franja de Gaza també és contrari a la llei internacional. En canvi, von der Leyen, en la seva resposta, ha tirat pilotes fora i l'únic que ha dit és que no té cap confirmació encara d'aquest atac i que quan tingui confirmació ja ho dirà. Per tant, von der Leyen, que tot i les pluja de crítiques d'aquests dies per la seva posició ambigua o tova amb Israel, doncs avui continua amb aquest perfil baix i s'ha vist clarament en la roda de premsa i en aquestes dues figures de les institucions europees.
Clar, i t'anava dient, no és la primera polèmica de von der Leyen aquests últims dies relacionada amb aquest conflicte entre Israel i Palestina, perquè també van ser molt criticades aquesta visita i també les paraules que va fer des d'Israel, no?
Exacte, i sobretot perquè ella no té competències en política exterior. La política exterior, d'entrada, la competència la té cada país, i després la veu més autoritzada és el de l'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, que parla en nom dels 27 i parla en nom del que els 27, no, en aquest cas ministres d'exteriors, acorden a les reunions que tenen cada mes sobre cada conflicte. Però clar, la seva posició tan clara i contundent en defensa d'Israel i aquesta, no, timidesa a l'hora de defensar, no, l'ajuda humanitària, la protecció de la població civil a Gaza, no, ha trigat fins a una setmana en anunciar que es triplicava l'ajuda humanitària a la Franja de Gaza. Doncs totes aquestes posicions han pogut crítiques des de moltes capitals europees, també des de molts eurodiputats. De fet, demà hi ha un debat al Parlament Europeu amb eurodiputats sobre Israel, on participa von der Leyen, i està previst que els eurodiputats li segueixin picant la cresta, i més després d'avui, que doncs, no, un atac, ho ha dit Charles Michel, és un atac a una infraestructura civil i això és contrari al dret internacional. Ella, de moment, doncs, diu que prefereix esperar a la confirmació.
Clar, no sé si amb aquesta disparitat d'opinions que ara ens comentaves ha sortit alguna conclusió d'aquesta reunió a distància que han mantingut els caps d'estat i de govern.
Sí, una mica en la línia també del comunicat que va sortir el diumenge, és a dir, la posició europea una mica mantenir aquest equilibri, no? Per una banda es demanen l'alliberament dels hostatges per part de Hamas i a l'altra li recorden a Israel que sí, que té el dret a defensar-se, però que ho ha de fer respectant el dret internacional i que ha de garantir en tot moment l'ajuda humanitària a la població civil de la Franja de Gaza. De fet, aquesta és la línia, i el podrem escoltar, amb la que s'expressava també al final d'aquesta reunió el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Una condena rotunda por parte de la Unión Europea de los horribles atentados terroristas perpetrados por Hamas contra Israel. La exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de Hamas, incluido nuestro compatriota Iván Iyarramendi. El reconocimiento del derecho de Israel a defenderse en el estricto respeto al derecho internacional. Israel debe garantizar en todo momento el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y la protección de la población civil.
A part d'això, també avui damunt la taula, els 27 sí, ja han posat damunt la taula és a dir, una mica al mig i llarg termini, les conseqüències que això, tot aquest conflicte pot tenir per la Unió Europea, i posen l'atenció en dos preocupacions. Una, el tema de la seguretat, no? La por de que aquesta radicalització i aquesta polarització de les dues bandes doncs, també es traslladi a la Unió Europea, i també el punt migratori, no? Doncs que tot això doncs, provoqui una altra arribada de refugiats a la Unió Europea. I per això Pedro Sánchez demana una solució que passa, ha dit, per reconèixer els dos estats.
Debemos asegurarnos de incrementar la ayuda humanitaria y que llegue a los que realmente la necesitan. Pero, entretanto, en el medio plazo tenemos que implicarnos con todo nuestro capital político, de influencia, de ejemplaridad, para construir las bases para una paz justa y duradera. Y esa paz justa y duradera pasa forzosamente, indefectiblemente, por la solución de los dos estados, Israel y Palestina.
Sánchez també ha proposat, per cert, a la ciutat de Barcelona com a punt de trobada perquè es reprengui el diàleg entre Israel i Palestina. Concretament ha citat la reunió que hi ha a finals de novembre de la Unió pel Mediterrani, aquesta trobada que es fa entre països del Mediterrani, on hi ha països de la Unió Europea, però també altres països, evidentment, com Israel i Palestina, i també altres actors claus de la regió, com per exemple Egipte, que pot tenir un paper clau en aquest conflicte.
Lluís, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos també aquesta última hora. Per cert, que deies abans, sentíem a Pedro Sánchez, que s'ha incorporat aquest nom nou, Ivan Iarramendi, com un dels hostatges de Hamas, que fins ara es desconeixia. És un anunci que també ha fet durant aquesta roda de premsa, oi?
Correcte, sí, no, ha sigut una declaració institucional sense preguntes, per tant, ell mateix en el discurs ha confirmat aquesta notícia, i és que entre els hostatges de Hamas hi hauria aquest ciutadà espanyol.
Gràcies, Lluís, que vagi bé, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Doncs, en fi, aquesta situació també, la conclusió, aquesta disparitat d'opinions que també hi ha en el si de la Unió Europea, amb Ursula von der Leyen, que aquests últims dies ha anat una mica a la seva, i que això ja ha generat, perquè dèiem les seves paraules, però és que també la Unió Europea, recordem que els primers dies va reaccionar dient que tallaria aquestes ajudes a Gaza, i després que alguns països es queixessin, doncs va rectificar també aquesta posició.
Bueno, i avui s'ha demanat la dimissió d'aquest comissari?
Sí, per això que...
Vull dir, perquè al final, a veure, això és una federació o una confederació directament, llavors aquestes esmenes de versos lliures que més tenen càrrecs molt estipulats, perquè una cosa és que...
Bueno, han arribat a dir que no és un regne, Europa, i que
clar,
per tant no...
Absolutament, vull dir que en aquest sentit Macron pot dir la seva, però Macron no actua en nom de la Unió Europea, però quan tu ets Ursula von der Leyen, de la mateixa manera que molts cops hem criticat a Borrell, per declaracions que ha fet, encara que l'última setmana sembla que com a mínim està una mica més inspirat, però en qualsevol cas, sí que és veritat que tu has de tenir clar que tu representes a un sentit. Llavors, és veritat que hi ha països en què, com dèiem abans, el lobby jueu és molt fort i, per tant, tenen molta més pressió de reacció, però, clar, tu no pots mirar les coses en clau interna, les de mirar en clau europeu, com a mínim. Això seria lo desitjable.
Passen 2 minuts a 3:15 de la nit, fem una pausa i de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Aquesta setmana, a Transformadores de la Vanguardia i Endesa, un refugi sostenible al Pirineu. Descobrim el refugi centenari de Colomina, a la Vall Fosca, gestionat per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Una casa passiva i autosuficient que des de 1973 acull excursionistes i apassionats de la muntanya a la mateixa ribera de l'Estany que li dona nom. Probablement el primer propietari d'aquest emplaçament, situat al cor del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, un enginyer suís responsable d'una de les primeres grans obres hidroelèctriques de l'Estat, no s'hagués imaginat mai com la residència des d'on controlava el transcurs de les obres del sistema de llacs de la Vall Fosca es transformaria i gaudiria d'una segona vida. Ben bé com en Gerard Garreta, guarda del refugi Colomina, qui va decidir deixar la seva feina com a gestor informàtic d'una entitat bancària per acabar sent el guarda d'aquest allotjament.
Un edifici que potser s'hauria derruït i no hauria servit de res, doncs ara s'ha convertit en això. El fet de venir aquí ens va canviar totalment la vida. L'edifici en si va ser creat per una cosa i ara n'és una altra totalment diferent. Vull dir que tots canviem i normalment sempre cap al millor.
Una segona vida adaptada als canvis i les necessitats de consum energètic d'avui dia. Un consum més eficient i sostenible. possible amb una construcció autosuficient que compta, a més, amb energia solar, tal com relata en Gerard Garreta des del refugi.
Tenim la gran sort de tenir una instal·lació solar brutal, que fa que en 16 anys que nosaltres estem aquí només haguem hagut d'encendre un sol dia el grup electrogen que tenim.
Un refugi al qual s'hi pot arribar travessant el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, o bé amb l'ajuda del telefèric de la Vall Fosca, que té la seva estació inferior al pantà de Sallent. Una instal·lació que, com el mateix refugi, construïa fa anys FECSA, ara Endesa. El telefèric servia per pujar el material per construir la central, en una gran obra que va permetre connectar la vall amb el món. Josep Maria Carrera, tècnic d'operacions d'Endesa a Lleida.
L'arribada de les centrals hidroelèctriques a la vall va propiciar un desenvolupament socioeconòmic sense precedents. Es van generar llocs de treball que fins llavors eren desconeguts, construcció de noves infraestructures, enllumenats públics i fins i tot la construcció d'un hospital.
Descobreix un dels refugis més sostenibles del cor del Pirineu a lavanguardia.com. Ja disponible el segon capítol de la tercera temporada de Transformadores, una iniciativa de La Vanguardia i Endesa.
RAC 1 és una de les principals notícies d'abast internacional pel doble atac per part de milicians de Hamas cap a Israel amb el llançament de coets des de Gaza cap a...
La guerra entre Israel i Hamas ja ha provocat més de 3.000 morts. La xifra
del que també és un dels grans titulars d'aquesta tarda és el moviment de la Unió Europea que ha congelat tota l'ajuda pel desenvolupament a Palestina.
Sal, bona tarda.
Hola.
Sí, sí, et sentim perfectament. On estàs?
Estic a Escalón. Ara escoltarem un boom. Han sigut 15 minuts intensos de projectils, però molt forts. El vidre ha tremolat, però moltíssim. Jo tinc el turmell que ha fet pols. Veig fum davant meu.
Passi el que passi, passa a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 minuts per arribar a les 10 de la nit. Acabarem la tertúlia parlant d'una qüestió completament diferent. No sé si sou molt de mirar sèries o no.
Sí.
O com a mínim aquests dies potser ens va fins i tot una mica bé mirar alguna sèrie quan arribem a casa per desconnectar. Si tu ets de sèries, Eulàlia?
Soc de sèries, però t'he de dir que jo porto quasi mig any, en el fons ells m'ho recorden de tant en tant, fent una rebequeria amb Netflix després del canvi de polítiques, i per tant he disminuït una mica el volum. Ara he tornat a les pel·lis. I la veritat és que també és un ritme diferent i és un plantejament diferent. També m'agrada, però sí, molt de sèries i amb moltes ganes de l'última temporada de The Crown.
Ah, i tant. Susana, tu què?
Molt. Sí, jo que potser la resposta va una mica a la inversa. El que no sóc és de televisió convencional. S'ha acabat?
Res, eh?
Res. No. Sento, per TV3, l'Antena 3, res, o sigui, sèries o res. I moltes sèries per dormir, també ho confesso.
Sí, no?
Dormo aquestes al sofà amb sèries que suposadament són hits, perquè em llegeixo totes les crítiques. Això sí, abans de posar-me una sèrie, perquè el temps és molt poc i la veritat és que enganxar-te en una sèrie que després no t'agrada, te'n rabies una mica.
Sí.
Ja sé que la pots parar i que després la tornes a revisitar.
El que passa és que després quan t'enganxes a una que t'agrada, ja, la pots deixar, també. Segons com... Jordi, tu què?
Sort que l'Eulàlia ha esmentat The Crown, perquè és una cosa que trobava a faltar, aquest nivell de qualitat que no perd cap capítol, això sí que es troba a faltar.
El que passa que l'haurem de dosificar, els fans de The Crown, sí, perquè clar, ja sabem ara que ja s'acaba segur, llavors
les
això...
Les penja totes de cop, no?
Sí, ara el que passa és que farà primera part i segona part.
Ara, no.
Farà diferent.
The Crown és caviar, però jo el que sí va estar passant, i noto, és que moltes sèries comencen molt bé i al capítol 3, 4, te n'adones de com t'estan prenent la pell, com a mínim els guionistes s'estan prenent la fil de forma bàrbara i desmoïn el pressupost moltíssim, i es nota molt, i acabes dient, escolta, va,
que s'acabi ja,
clar, no, anem a veure The Crown.
A veure, això s'ho preguntava, perquè just fa una estona, aquesta tarda, que s'ha inaugurat el Serializados Fest, que és aquesta desena edició ja del Festival Internacional de Sèries, que tenim la sort que es faci aquí a Barcelona. Avui, per començar, s'ha pogut veure aquesta sèrie que es diu Això no és Suècia, i que està codirigida per la Mar Coll i per l'Aina Clotet, però evidentment tots aquests dies també hi haurà altres estrenes, i per això volia saludar a aquesta hora un col·laborador d'aquest programa, del No ho sé, que també és productor del festival i editor de la revista Serializados, Guillem Efemerí. Com estàs? Bona nit.
Hola, molt bé, bona nit.
T'hem atrapat, anava a dir, t'hem enganxat aquí, que deus estar en plena feina, però volíem parlar amb tu, sí, perquè, sí, dic, desena edició, m'imagino que sí, molt contents, no?, d'haver arribat fins aquí.
Sí, sí, sembla mentida, 10 anys, ja vos deien la broma, que són 10 anys una mica com els gossos, que has de multiplicar per 7, perquè sembla 70 anys de pujar un festival, que bé, sembla mentida, ens són grans, sí, però estem molt contents del ressò del festival, i també ara ho dèiem a l'inauguració, havia la mateixa quantitat de gent que hi havia a la sala, era la que va venir en total a la primera edició, no?
I carai!
Anem creixent i pujant de números, ampliant, molta més programació, i estem molt contents d'aquest recorregut.
A veure, entrem en matèria, perquè no tenim massa temps. Com dèiem, avui s'ha estrenat Això no és Suècia, com ha anat?
Bé, a tope, aquí el fenomen, una sessió dels tres primers capítols, també amb tot l'equip de la sèrie, amb moltíssims convidats, i estem acabant ja, queden 5 minutets per acabar la projecció del primer capítol, i molt, molt, molt engrescada també la gent, amb aquesta sèrie que quan s'estreni no us la podeu perdre.
Espero que tu ja l'haguessis vist, que no t'haguem fet sortir, sí, aquí a mig capítol.
Jo, sí, ja ho tinc tot vist, això.
Guillem, a banda d'això, a veure, demà, què més es podrà veure? Què teniu?
Doncs mira, la Messias, també passem aquí a Fenòmena, amb els Javis, fent acte de presència. Jo crec, sincerament, és la millor sèrie espanyola que he vist aquest any. És una passada el que fan, i són dos capítols que ja s'han estrenat a Movistar, i el tercer que serà en exclusiva aquí a Fenòmena, i el CD Fals Fes, per mi el tercer és el millor de tota la sèrie, ja us ho dic ara. És, és el capítol també on Albert Pla té més protagonisme,
sí,
i on anem descobrint aquesta història d'una família fanàtica religiosa que té apartada la seguretat de les seves filles, i bé, una història d'una família trencada que t'agafa per tants costats. És una sèrie molt polièrica, i també qui vulgui una mica nostàlgia catalana, o Europa fa 30 anys, i el TFB, tenim un homenatge, allò de Me l'imaginava més gran, no?
Sí, sí.
Que va ser com segurament la primera catchphrase de les sèries catalanes, i també recordarem aquesta sèrie amb molta això, amb nostàlgia, que més cada any també ho fem. Vam fer un homenatge a Plats Bruts, vam fer un homenatge al Tricicle, i aquest any tot el de Goy de Gom i la seva primera sèrie.
Precisament, que dèiem això de la Messias, deixeu-me dir que res, ara d'aquí a pocs minuts, al final del 9C, avui parlarem amb una de les protagonistes que hi surt, que és la Irene Balmes, que fa de Macarena García quan és adolescent, i vindrà amb el seu pare, que és el Santi Balmes, que per qui no ho sàpiga, doncs és el cantant i el compositor de Love of Lesbian. D'aquí a uns minuts els tindrem aquí al 9C. Guillem, també teniu un gran nom que té relació amb aquesta música que sentirem ara. Inconfusible la música de Succession. Tindreu a Jesse Armstrong, no? Quin luxe. Què vindrà a fer exactament, Guillem?
Sí, Jesse Armstrong, el creador de Succession, farem una conversa en directe amb ell el dissabte al CCB, amb el Toni García Ramón com a moderador.
Ja
el coneixes.
I tant.
No falla aquest pla. I estarem això, una horeta en públic amb ell, explicant-nos una lleta tota la seva carrera, Succession sobretot. Volem saber els detalls, com han arribat a crear aquesta sèrie tan magnífica. I després a Madrid també farà una masterclass ja més enfocada a públic professional. Però sí, sí, el tindrem aquí des del dissabte, a les dues ciutats on fem el festival, però primer a Barcelona, que una miqueta ja de cap de cartell i de celebració d'aquest 10 anys, el gran convidat internacional d'aquesta edició, que sempre hem portat doncs, el creador de Breaking Bad, hem portat el creador de Wire, i ara jo crec que la sèrie del moment, o la sèrie dels últims 5 anys ha sigut Succession, i volíem tenir el Jesse Armstrong com a cap de cartell.
Mm-hmm. Guillem, on es poden aconseguir les entrades? Molt ràpid.
Cedizados.com o cedizados.com/festival, i ja teniu desglossat la part de Barcelona, el Festival de Barcelona, dia per dia, cada sessió, i a cada sessió podeu comprar les entrades.
Guillem, doncs que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, molta sort en aquesta desena edició, una abraçada, fins aviat.
Ja comentem les sèries aviat.
I tant, fins aviat, que vagi bé. Anem deixant aquí també la tertúlia, Susana Cuadrado, Jordi Cabré, Àlex Governa, Eulàlia Soler, gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia del 9C. Una pausa i de seguida actualitzem la informació, que déu-n'hi-do com ve de carregada aquesta nit. Fins ara, que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Amb Anna Ballonesta.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertise de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Del 16 al 22 d'octubre torna a Manresa l'Ecoviure, la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient. Gaudeix de les jornades professionals del 16 al 20 i el cap de setmana del 21 i 22 de la Fira d'Expositors i activitats al passeig de Pere III. Més informació i inscripcions a ecoviure.cat.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per al llit individual i 25,95 € per al llit doble. Només amb La Vanguardia.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC més 1.